migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo encantat de la vida i de viure i de veure com la societat avança. Demà és el Dia Mundial de la Salut Mental. I és curiós perquè si et fixes, si fas una mica d'història, ràpida i per sobre, te n'adones com ha canviat l'estigma de les malalties mentals, que encara hi és, que encara hi és. Però, si mires endarrere, veus com s'ha avançat molt, moltíssim, moltíssim. No cal ser molt gran per recordar que quan alguna persona deia vaig al psicòleg o vaig al psiquiatre, ja, en fi, no hi ha nadie al volante. Això és una de les qüestions que es deien. Ara la qüestió ha canviat molt, ha canviat molt, i aquests tractaments ja no tenen aquesta estigmatització tan marcada com feia abans, que com fa anys que era, feia vergonya dir-ho, feia vergonya, no, és que ha d'anar a buscar el psicòleg, no, jo no estic loco, jo no estic loco. Això ha canviat molt. I el punt d'inflexió, clar, d'aquesta estigmatització de la baixa va ser la pandèmia. La pandèmia ha portat moltes coses dolentes, però d'altres que ens han fet veure que les coses no poden ser com estaven. I una d'aquestes era el tractament i l'estigmatització que es feien de moltes malalties mentals. Ara, anem a la definició. Anem a la definició. És a dir, que afortunadament això ha canviat, no? Queda feina per fer, però ha canviat molt. De seguida en parlarem amb una persona que ens ho explicarà molt bé. Però abans, a mi m'agradaria fer una petita de definició, o quan parlem de malaltia mental, de què estem parlant exactament? Sabem que és una qüestió de cap, això està clar. Però aquí què entra? Què entra aquí? Mireu, són bàsicament afeccions que impacten el pensament, sentiments, estat d'ànim i comportament. Dins d'aquí poden entrar moltes coses. Addiccions, trastorns d'ansietat, de pànic, trastorns obsessius compulsius, fòbies, depressions, trastorns bipolars. Hi ha d'altres trastorns de l'estat d'ànim. Trastorns d'alimentació, trastorns de la personalitat, trastorns d'estrès posttraumàtic, trastorns psicòtics, esquizofrènies. I possiblement alguna cosa que em deixaria, perquè ho tenia per aquí mig de memòria i encara em deixaria alguna cosa. I d'on ve tot això? Doncs hi ha molts motius. Estem parlant d'un ventall que podríem dedicar a tres programes a parlar de tot això. Ara, com es rebaixa sobretot l'estigmatització de tot això? Com es normalitza com una malaltia més sense que et mirin així d'una manera estranya? I tot i això que s'ha avançat. Hi ha persones que han fet molta feina de divulgació davant de tot això. I una d'aquestes persones es diu Clàudia Campillo. Ella és influencer. No li agrada que li diguin influencer, però té un munt de seguidors. Ella és educadora social. Ha viscut un trastorn mental en primera persona, de moltes maneres i molts enfocs. Ella és activista i, a més, divulgadora de malalties, divulgadora de salut mental, en aquest cas, no? Per normalitzar aquesta situació com una malaltia més. I la tenim al telèfon. Clàudia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
Encara estem patint un estigma amb les malalties de salut mental?
Sí, per desgràcia sí, és cert que hem millorat moltíssim i cada vegada hi ha més gent que comparteix el seu estat emocional o que no li fa vergonya dir que va a teràpia o de més, però és cert que a nivell global seguim tenint estigmatització per la salut mental.
Mm. Com vas decidir començar a fer divulgació de tot això? I a ser activista en aquesta divulgació dels problemes de salut mental?
Doncs mira, no crec que fos una decisió de així que molt premeditada. Simplement vaig decidir compartir el meu testimoni d'abusos sexuals infantils i arrel d'aquí me'n va començar ja a seguir moltíssima gent. Ara mateix acumulo més de 70.000 seguidors a xarxes socials i em va motivar el seguir veure que hi ha tantíssima gent patint de salut mental, no? Perquè jo explico tot el meu procés, no? I com arrel d'aquesta situació tan traumàtica tinc un trastorn de reconducta alimentària que em fa ingressar en un centre de salut mental i arrel d'aquí doncs, tot el meu procés a nivell terapèutic. I al veure que hi ha tantíssima gent, tantíssimes històries i tant de dolor em fa seguir en aquest activisme i en aquesta divulgació.
És a dir, que en principi el teu problema, el teu trastorn, ha estat el motor per intentar ajudar els demés i a donar visibilitat a la situació.
Sí, correcte. Sí, sí, sí. I veure tota la problemàtica que envolta, no?, quan pateixes algun trastorn respecte a la salut mental.
Mm. Escolta, tu ets educadora social. Què t'has trobat davant amb tot això? Conforme a estigmatització d'aquest tipus de malalties, què t'has arribat a trobar?
Doncs mira, m'he arribat a trobar moltíssima gent, o sigui, m'ha agradat en cert punt veure que hi ha molta gent que parla d'això i que no li sorprèn i oberts a debat, però també m'he trobat a moltíssima gent que sembla que siguin d'una altra època, totalment amb comentaris molt desafortunats, amb perfils falsos, per exemple, que em qüestionaven per on havia passat o inclús dient-me que em mereixia haver passat per on he passat, no?
Carai.
I tot això, sí, tot això és el que em fa una mica... Sento moltíssima pena, no? Però el que sí que em trobo diàriament és gent donant-me les gràcies per visibilitzar alguna cosa tan senzill com cada matí em prenc una pastilla per estabilitzar l'ànim, no? Vull dir... Algú tan senzill com això i gent que ho pateix tant i que et dona les gràcies. Això, a mi per això és increïble.
I a més és una qüestió que, sobretot des de la pandèmia cap aquí, el problema de malalties mentals han augmentat. És a dir, el de la pastilla ja no és una qüestió molt excepcional. Vull dir, és una qüestió, tampoc és majoritària, però sí que ha augmentat molt aquest tipus de situacions per culpa de... Ja venia de darrere i sobretot de la societat contemporània,
sí.
No?
Sí, jo crec que la pandèmia va fer molt de mal i al contrari, no? Va fer molt de mal i ha fet molt bé perquè també ha permès que la gent pugui parlar o per exemple, en el meu cas va esclatar tot el tema del trastorn de la conducta alimentària perquè ja no em vaig poder amagar, no? Llavors, ha fet molt de mal, sí, ha ajudat a visibilitzar i realment a que la gent pogués dir lo malament que estava, doncs també, així que sí, sí.
Com et van ajudar a tu en concret?
Doncs mira, a mi en concret em va costar molt demanar ajuda, moltíssim deixar-me ajudar, fins que al final veus que és impossible tenir un dia a dia normalitzat, no? I que no pots seguir la vida quotidiana. Aleshores, bueno, jo sí que sóc la persona que demana ajuda, sense explicar la gravetat, però a la que et fiques en mans de professionals, ja són ells els encarregats i les encarregades d'explicar a la família o a les persones que t'acompanyen la gravetat del trastorn que en aquell moment estava patint.
Clar, tu, des de... en relat a la teva experiència, quin missatge donaries a aquestes persones que poden tenir aquest problema i encara senten la llosa o la pedra de l'estigmatització i diuen no, o els hi fa vergonya dir-ho o saben que tenen un problema però no s'atreveixen a demanar ajuda, quin seria el primer pas?
Doncs mira, jo sempre... A mi el que m'hagués agradat que em diguessin, no? I ara el que em trobo bastant seria que pensessin en aquella nena interior o nen interior que està dins seu i que intentessin, a mi és un exercici que m'ha anat molt bé, totes les coses que ens diem nosaltres d'adults, que li diguin a aquell nen o aquella nena que segurament també està patint perquè no se l'està escoltant, no? Aleshores, és un exercici que a mi em funciona molt bé i òbviament que es mereixen demanar ajuda, que es mereixen ser ajudats, ajudades, i que ho han de fer. Que després d'això, tot i que sigui un procés molt dolorós i molt dur, perquè tampoc vull romantitzar la teràpia ni el procés terapèutic, després es veu la llum, no? Aleshores, sí, és decidir passar uns anys en el pou per després poder viure lliure i en pau, i crec que no hi ha res millor que això, que poder viure amb llibertat.
Doncs, Clàudia Campillo, educadora social, activista, divulgadora de salut mental. Sí. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i felicitats per la feina que fas. Una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies per tot això. Demà que es commemorarà aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Si voleu xifres, les xifres són fredes, són crues i t'apunyalen per totes les bandes, no? El 9% de la població té alguna mena de problema de salut mental. I el 25% ho tindrà en un moment de la seva vida. Al llarg de la seva vida sempre igual tens algun problema de salut mental. Això són dades de segons l'OMS, eh? I segons l'OMS, de fet, una de cada quatre persones té o tindrà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida, de forma planetària, en aquest cas. De fet, si mirem el món, el 12,5% de tots els problemes de salut al món estan representats pels trastorns mentals. D'aquí la importància i de que cada cop es vagi obrint camí fora d'aquest estigma. Molt bé, de seguida parlarem de combustibles, de catalitzadors, d'estalviar benzina. Parlem d'un catalitzador de cotxe de benzina que estalvia combustible i, a més, és catalitzador. De seguida en parlarem, però abans, ei, ¿sabéis una cosa? En todas las relaciones largas hay altos y bajos. Altos y bajos con tus amigos, con tu jefe, con tu dieta y, por supuesto, con tu casa. Si crees que necesitas recuperar la ilusión y volver a sentirte como el primer día, si necesitas volver a enamorarte de tu hogar, lo que necesitas es una reforma. En Leroy Merlin tienes toda la inspiración y la ayuda para hacerlo posible, ahora además con descuentos de hasta el 25%. Así que aprovecha el momento y vuelve a conectar con tu baño haciéndolo más cómodo, seguro y a tu gusto. Recupera tu amor por la cocina ganando orden, espacio y estilo, o cambia las puertas y mira tu casa con otros ojos. A Leroy Merlin tendrás el asesoramiento d'experts que t'acompanyen en cada etapa del projecte, productes i materials de qualitat, transports, instal·lació, facilitats de pagament i els millors preus. Recorda, fins al 28 d'octubre pots donar el sí vull a la reforma dels teus somnis. Aprofita els descomptes de fins al 25% i pots tornar a enamorar-te de la teva llar amb Leroy Merlin.
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aunque digas no sé.
Parlem d'estalviar benzina, parlem de catalitzadors de combustible i parlem amb ecoahorrocarburantes.com. Ja trobareu la web per si ja us voleu avançar tot això. ecoahorrocarburantes.com. I parlem d'això, de com funciona aquest catalitzador de cotxe, amb el senyor Enrique Gálvez. Què tal?
Molt bé.
Agafa, espera, jo et poso el micro, no pateixis. Mira.
Ah, vale. Sí.
T'apropes aquí al micro,
vale, i tot fet, eh? En principi, vull presentar en Daniel Soto, que és una de les persones importants amb el I+D, que
molt
hem estat pràcticament 15 anys donant-li voltes a l'aparatet. Aquest aparatet l'hem tret a vendre a partir d'aquest mes de juliol passat, el vam presentar al SIL, i estem comercialitzant-ho doncs, fa dos mesos.
No, benvingut a l'ideòleg.
Gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, què és aquest aparatet, com vale. Tu dius? Què és?
Ara amb Daniel, per favor, Daniel.
Jo també te'n posaré el micro aquí davant, va. Vale. Així, va, Daniel, explica'ns, què és aquest aparatet, o garell?
Bueno, això bàsicament es tracta de tornar el combustible que s'obté del petroli amb el seu estat natural. aquest combustible ve desordenat molecularment, físicament, i el que fa aquest aparatet és aconseguir millorar-lo evitant que la pressió atmosfèrica, la humitat relativa i els camps magnètics l'afectin a l'hora de barrejar-se, de mesclar-se amb l'aire.
D'acord. Llavors, això com funciona? És aplicable a qualsevol cotxe?
Sí.
A qualsevol vehicle? I on s'instal·la?
S'instal·la en el mateix dipòsit del vehicle. No es té que fer cap tipus d'invasió mecànica, diguem, no té que fer-ho cap mecànic, ho pot fer el mateix usuari del vehicle, del camió...
Ostres, això ja... A veure, vols dir que jo agafo el dipòsit del meu vehicle i poso dins directament l'aparell?
Sí, exacte.
Així suelto?
Exacte. No, exacte. Va amb un fil de ferro, de fero,
uh-huh,
on el deixes baixar l'aparatet,
sí,
i el lligues al tap o a la bisagra de la porteta o al tap de la benzina. Què vol dir això? Pues que el temps descansant allà, la duració és de 3 anys, i el que aconsegueixes, evidentment, és aquest estalvi, però no solament a l'estalvi, perquè, clar, per flotes entenc que ràpidament ens anem als números, no? Perquè, clar, si per un vehicle et pots estalviar 300 o 400 euros a l'any, doncs, pues, claro, si tens 100 vehicles, són moltes per la...
Clar, això per una empresa que té una flota de vehicles és un estalvi importantíssim, no?
Fantàstic.
Quan es pot estalviar en un any?
Una empresa de 100 vehicles, que siguin vehicles de consums de 20-25 litres, estem parlant que només fent 500 quilòmetres a la setmana,
sí,
que és poquet, estem parlant de pràcticament 100.000 euros a l'any d'estalvi. Cada
Ostres.
Vegada que compres l'aparato has de pensar que els 100.000 és per 3, perquè dura 3 anys, són 300.000 euros. I el que t'està costant l'aparato pues va des de 150 a 600 euros, depèn del dipòsit. Sempre és depèn del dipòsit. Fins a 90 litres, que són cotxes comercials normals, i fins a 1.000 litres, que és un tràiler.
I tot això ho teniu testejat ja, no?
Sí, tot.
Comprovadíssim.
Tot comprovat, patentat, està a Europa, vull dir que... El que passa és que, clar, ens hem passat molts anys d'investigació.
No, clar, imagino que fins que fas la comprovació i tens totes aquestes dades és un què, no? És, no només l'estalvi, sinó quan parlem de catalitzadors estem parlant també
d'emissions,
de menys emissions,
menys,
no?
Menys un 40% menys de CO2 a l'atmosfera. Claro, clar, això deia jo, la diferència amb els roteros, la diferència amb tota aquesta gent que té una flota és que, bueno, que per la flota, pels calés, val la pena, però és que, clar, és que estem parlant d'un 40% menys de CO2, que és moltíssim.
I això ja està comercialitzat, ja ho poseu en marxa. Teniu una web, no? Ecoahorrocarburantes.com. Sí, sí. Ecoahorrocarburantes.com.
L'estem acabant, implementant, etcètera. Però sí, estem fa un mes i mig, fa 2 mesos, comercialitzant-lo, buscant distribuïdors, buscant una miqueta, pues, que tothom sàpiga que estem.
I és igual el motor que sigui, si és benzina, aquests que hi ha ara vehicles o dels antics o
qualsevol? Qualsevol vehicle, qualsevol motor que gasti combustible líquid. És a dir,
sí,
igual gasolina, que gasoil,
és igual, això seria igual, no?
Exactament igual.
Cara, quant de temps trigueu, per exemple, si jo tinc una empresa i em poso en contacte amb vosaltres, quant de temps trigueu en servir-me una comanda o en fer-me un...
Pues, mira, jo en principi ja hem estat en diverses empreses grans i el que jo li aconsejo és, el primer és prova 4 o 5 aparells amb 4 o 5 vehicles diferents, fem la prova... I això pues, pot trigar 1, 2, 3 mesos màxim, més o menys. Con lo qual, a partir d'allà, pues, si diu endavant, això està funcionant, que ja ens està passant, això està funcionant perfectament, l'estalvi és bo, pues, amb uns vehicles determinats un 8, amb uns altres un 12, la mitja és un 10, normalment la mitja sol ser un 10, pues, ho posem en marxa i llavors, pues, depenent de les quantitats, en una o dues setmanes pots tenir el aparell.
Doncs senyor Enrique Gálvez, Daniel, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, molt amable, i felicitat per la iniciativa.
Gràcies a vosaltres per portar-nos.
Eco... ahorrocarburantes.com. Si us interessa tot això, ja ho sabeu, eh? Aquí ho trobareu tota una mina. M'he millor dit, en tot cas d'estalvi, en aquest cas, eh? Serà a punt d'arribar a dos quarts. De seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, els titulars d'esports, i després en parlarem de moltes més coses. Com defensar el nostre dret a la imatge. Ho sabeu? Us ho heu pensat mai? De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-57-33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Flexicar.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallacupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se ha puesto...
Descárgate la app.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimecres 9 d'octubre. Benvinguts, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico el temps. Faig 5 cèntims de temps perquè avui ve seriós. Tan seriós que ja ho esteu notant. De fet, tenim pluges. Aquesta tarda s'esperen les pluges al Pirineu, Prepirineu. I atenció, perquè ja no és el problema possiblement de les pluges i la seva més intensitat o menys intensitat, sinó el vent. Avui el vent bufarà de valent Vall d'Aran, Pirineu i Prepirineu, i de cara a aquesta tarda també a tot el que seria la part nord de Catalunya. Fins i tot s'estendrà cap al Tarragonès, d'aquí cap amunt, el vent bufarà de valent. Molta prudència amb l'estat de la mar, molta prudència amb el vent. Això què significa? Hi ha fins i tot alertes vermelles del Servei Català de Meteorologia activades. Què significa? Les plantes que deixem al balcó, coses que podem deixar penjats, toldos, etc, etc. Molta prudència amb tot això, perquè avui el vent bufarà de valent. Sin haberlo deseado, m'ha salido un pareado per una cosa com aquestes. Les temperatures es mantindran. Fins i tot tindrem un punt de caloreta, tot i que el vent farà que aquesta sensació baixi bastant. Atenció, perquè l'alerta no s'ha desactiva, perquè demà dijous el dia marxarà sobretot a ponent amb sol, al sud, i ponent amb sol, predomini del sol, i cap a comarques del nord-est, des del Maresme cap amunt i comarques de Girona, esperem ja un temps molt variable, amb pluges i sol. El vent continuarà bufant, en aquest cas, al sud. abans parlava del nord, per aquesta tarda, ara, al sud. Demà, l'alerta per intensitat de vent és al sud de Catalunya, així que molta, molta prudència amb tot això. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències, tot i que en general domina la fluïdesa la xarxa viària catalana. A l'autopista del Vallès, a la C58, hi ha un carril tallat a Terrassa en sentit Barcelona per un vehicle avariat i això provoca 2 quilòmetres de retenció. A la C16 hi ha 2 quilòmetres de cua a Terrassa en sentit Manresa per unes obres que tallen un carril. A la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions al llarg de 3 quilòmetres de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la mateixa ronda litoral hi ha 2 quilòmetres de cua de Sant Adrià a Bonpastor en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. L'actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert, bon migdia, benvingut.
Bon migdia. Bon migdia.
Ja sento,
bon migdia, ara.
Jo et sento molt bé, la gent et sent de fons, però jo et sento
molt bé. No, perquè ens agrada que hi hagi plànols diferents.
Clar que sí, home.
Saps vostè, llavors, pla, segon, tercer...
Com ho tenim, això?
Doncs miri, notícia d'última hora. Està vostè assegut, no?
I tant. De fet, faig el programa assegut, sí.
Sí, hi ha gent que el fa de peu. Treballava jo en un altre mitjà i hi havia un presentador i hi ha algun company de la redacció d'Esports que no em deixarà mentir, que va demanar un microcasc per passejar-se durant tot el programa. Era un programa d'una hora, perquè se sentia més còmode.
Avui faré aquí. Mira, m'han donat una idea. Un dia faré
demani,
el programa, el dia de la ràdio.
Microcasco.
I anaré amb un microcasco per la redacció.
No, home, per la redacció
la
no, home, no, era per l'estudi.
No, jo aniré a la redacció.
Sí,
parlar amb la gent.
Directament, no?
Directament.
I cable per aquí al mig, i el Jorge que no el veu, no hi ha referència visual.
Per què em diu que havia d'estar assegut?
Perquè, li explico, s'ha cursat una ordre de detenció contra Marcus Slotter, exjugador del Real Madrid de bàsquet, per presumpta falsificació de passaport. Aquest és un cas que remunta a l'any 2015,
sí,
que semblava enterrat, sinó semienterrat, i avui la notícia és aquesta. Ordre de detenció contra Slotter, exjugador del Real Madrid. Clar, hem de parlar de presumpta falsificació de passaport. El tema és que el Real Madrid aquella temporada va guanyar la Lliga i la Copa. I, òbviament, en funció del recorregut que tingui això, queda en entredit que aquests títols doncs puguin continuar a les vitrines del conjunt blanc. És el que afecta indirectament el món de l'esport, però és la notícia que tenim ara. Dues cites avui. Arrenca la Champions femenina amb un City-Barça més que interessant, 9 de la nit, i tenim tercera jornada, torno a parlar de bàsquet, de la segona competició europea en importància. És l'Eurocup. A partir de les 7 de la tarda juga la penya a Polònia, Trefel Sopot, Joventut de Badalona.
Albert, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor Cruz.
Que tinguis un bon dia, cuida't.
Igual per vostè i els seus, que vagi molt bé.
De seguida parlarem de com defensar o com podem defensar en una societat hipercomunicada el nostre dret a la imatge i a la intimitat. Però abans, la Mar Porta ens explica la notícia a hores del dia. Bon dia, Mar.
Molt bon dia. Segmentos del mercado cloud están experimentando un importante crecimiento este 2024. Recurrir a la nube es la solución más segura que tienen actualmente las pymes y los autónomos para mantener todos sus archivos accesibles y protegidos. El almacenamiento cloud trae consigo un importante ahorro de espacio para las empresas y una gran facilidad para colaborar en el entorno digital. Y es que la nube es accesible desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo con total seguridad.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tenga una hipoteca variable, los precios. Buenas o malas noticias.
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio?
Bien. Pues bien, la verdad que...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya, la superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Podem defensar en una societat hipercomunicada la defensa de la nostra intimitat, el nostre dret a la imatge? Sí, tenim dret. Tenim dret a la nostra intimitat i tenim dret al nostre honor i a la nostra imatge. I és una qüestió molt fàcil que amb aquestes xarxes socials i amb aquesta hiperconnectivitat pengin alguna foto teva sense el teu permís o sense la teva autorització. És una qüestió que passa dia sí i dia també. Va, aprofundim sobre tot això, sobre com podem defensar-ho i quines possibilitats legals tenim amb el Daniel, que és membre del Departament de Procés Civil de Tarinas Law and Economy. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, empecemos por el principio. ¿Cuándo consideramos o qué es el derecho al honor, intimidad y propia imagen?
Bien, pues son tres derechos fundamentales que están recogidos conjuntamente en la Constitución y, para empezar, el derecho al honor es ese derecho que tiene toda persona, que se respete pues su buena reputación o su buena fama. Cierto es que es un derecho bastante subjetivo, porque sí que es verdad que el derecho al honor, por ejemplo, en un país europeo no es el mismo que en un país asiático, por cuestiones de ideología, culturales y demás. Luego tenemos el derecho a la intimidad, que es ese derecho fundamental que tiene toda persona a mantener en la privacidad todo aquello que no quiera que salga a luz, es decir, orientación política, idea religiosa y demás. Y luego tenemos el derecho a la propia imagen, que es bastante importante hoy en día, como decías, por el tema de las redes sociales y demás, que es ese derecho que tiene toda persona a controlar que sus rasgos físicos, es decir, su persona, dónde aparece o cómo aparece.
¿Y los datos entrarían aquí, los datos? Aunque no fuera la imagen, ¿los datos personales también entrarían aquí?
Bueno, el tema de los, el tema de los datos sí que es verdad que se ha ido regulando muy, muy, muy más aparte y con mucha más importancia. Es decir, los datos privados, los datos personales, datos médicos sí que están regulados de una manera muy especial porque sí que son todavía más importante que estos derechos o igual.
Bueno, ¿cuál es el motivo de la importancia de estos derechos? Porque sí, seguramente la mayoría somos conscientes de que existen, pero no sé hasta qué punto somos conscientes de la importancia que tienen.
Bueno, en primer lugar, estos derechos son un instrumento fundamental para cualquier ciudadano. Es decir, es el poder que tienes tú como persona física a decidir qué pasa con tu reputación, en qué te afecta. Y claro, lo que estamos hablando es la consecuencia. ¿Qué sucede con esto? Pues es muy importante. Estamos en una sociedad muy diversa. Y el tema de posicionarnos pues nos puede afectar laboralmente o personalmente. Es decir, gracias a Dios todo el mundo pensamos de una manera diferente y a lo mejor tener una ideología política o ser creyente de una religión nos puede perjudicar, tanto de una manera personal o en el trabajo.
Entonces esto sería... Por eso tienes el derecho a no tener por qué decirlo.
Claro, hay ciertos aspectos de nuestra vida que tienen que ser privados. Es decir, tener una vida pública... Bueno, hay personajes públicos y que sí que es verdad que la regulación cambia un poquito, pero sí que hay ciertos aspectos que a lo mejor no queremos compartir por el qué dirán justamente. Sí que es verdad que hay juicios de valores, pero hay ciertos aspectos, claro. Por ejemplo, enfermedad o temas de salud son muy personales.
Daniel, vamos al Rubell Daló y si imaginemos o que vulneran, ¿cuándo podemos considerar que existe una vulneración o intromisión en estos derechos que estamos hablando?
Pues bien, sí que es verdad que hay una ley orgánica que es del año 1982 en la que se hizo un listado y vamos a nombrar algunos, por ejemplo. En primer lugar, tenemos la utilización de cualquier medio visual o audiovisual, es decir, grabar de manera un vídeo, grabar las conversaciones con el tal de difundirlo. También tenemos la divulgación de hechos relativos a nuestra vida privada o familiar que afectan a nuestra reputación, es decir, cosas que no queremos que salgan a la luz y nos pueden perjudicar. O la, como estábamos hablando antes de los datos, cualquier tipo de revelación de datos privados de nosotros como persona que se hayan obtenido pues, a través, por ejemplo, de nuestro ámbito laboral. Esos son tres de los más importantes o más habituales en el tema de la intromisión al derecho al honor, intimidad y propia imagen.
¿Y qué vías existen para proteger estos derechos?
Pues bien, como bien has comentado anteriormente, tenemos dos vías. La civil, que sea a través de esta ley y a través de una demanda, o bien la penal, que ahí entramos en el tema de delito de injurias y de calumnias, pero ambas están reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico.
Bueno, ¿se puede poner un ejemplo de situación?
Pues
ejemplo.
Mira, un ejemplo habitual de persona a pie, no de personaje público, sino de una persona a pie es... Todos llevamos a cabo relaciones de consumo.
Porque sería diferente un personaje público
sí que
viva de su imagen que
correcto,
que sí. Yo que no doy la cara o... Correcto. Bueno, yo también estoy en medio de comunicación, o sea, pero por ejemplo alguien que ni siquiera eso.
Claro, un tema, el personaje público sí que es verdad que tiene otro tipo de regulación un poco más especial en esta ley que el ciudadano a pie. El personaje público está sometido a la publicidad, es decir, a la sociedad, y sí que hay algún cierto captación de imagen que se permite. No obstante, hay cosas que no se permiten.
De acuerdo, o sea, digamos que había un... un poquito más laxo en ese
claro,
aspecto,
porque
¿no?
Al final es como de interés general, aunque a veces no lo sea, pero es de interés general.
Que lo mismo la señora Papita del Tarsé, que sale de su casa, que... yo qué sé...
¿Qué cruz?
Que, bueno, pongamos a alguien realmente famoso, yo qué sé, Belén Esteban, por ejemplo, ¿eh? Bueno, pues si la señora Papita se está escultando y que esa foto no está donde debe estar, pues ya sabéis que pone Tarinas en el... Googlea Tarinas, encontrará la web, y si no, yo le digo el teléfono, el 93 11 55 111, 93 11 55 111, o en la web de Tarinas lo encontraréis ya absolutamente todo. Daniel, miembro del Departamento de Derecho Procesal Civil de Tarinas Law & Economy, oye, muchísimas gracias por esta charla.
Gracias.
Sobrios tot això, perquè la defensa del teu dret a la imatge és una qüestió d'aquestes essencials, clares, impepinables en tot cas, i que moltes vegades no ens n'adonem, no, això pensem que és una qüestió dels famosos. No, precisament ells, perquè tenen un rendiment econòmic que ve precisament de la seva imatge pública. Això és més interpretable, tal i com deia el Daniel. De seguida parlarem de dues coses. Primer, imagina que tens una festa gran o una boda i vols que algú s'encarregui de la barra de copes. Doncs en parlarem. En parlarem perquè hi ha gent que s'encarrega de tot això i té molts anys d'experiència. I després parlarem del dia que és avui, el Dia Mundial del Correo. Això en parlarem amb la Marta González. Parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro. Con registro sanitario, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50. 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50 51, 52, 53
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito, 6,50 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos, repito, 6,50 51, 52, 53
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenir una festa, tenir un event... Bé, imagineu, una festa petita, una festa de cumpleaños, per exemple, l'aniversari. I si us dic que hi ha un lloc on podeu deixar amb tota confiança en les seves mans aquesta gestió i us oblideu? I aquest lloc existeix. És Sibarrita. Tal qual, eh? Sibarrita. De Sibarrita, però en comptes d'una R, amb dos. Sibarrita.com és la web, i aquí ja la deixo. Però és que ara vull parlar una mica més de tot això amb la Noelia Gómez, de Sibarrita. Què tal, Noelia? Benvinguda.
Hola, què tal? Bon dia.
Jo estic encantat de tenir-te aquí.
Igualment, gràcies.
Estava parlant d'aquests dos punts d'esdeveniment com a exemple. Serien correctes?
Totalment correctíssims.
És a dir, és una gestió d'una barra des d'un aniversari d'un nen, per exemple, que serien Coca-Cola i Fantas, sí, i aquestes, sí, sí, coses, fins un macroconcert on hi ha cervesa, pot haver combinats...
Nosaltres sempre diem que fem qualsevol tipus d'esdeveniment. Hem fet festes de cumpleaños, festes de 18 anys, fet bodes, o sigui, de tot, i hem fet festivals de 5.000, 10.000 persones. O sigui, fem de tot.
Vale, entrem al detall. Quin servei s'ofereix Sibarrita?
O sigui, nosaltres el servei principal és... Nosaltres ens impliquem sobretot en l'esdeveniment. Volem formar part de l'esdeveniment dels nostres clients. Llavors, els serveis que fem és tot el que és la gestió de la barra de begudes com a tal. Què volem dir amb gestió? Pues el muntatge de barres, el desmuntatge, les neveres, el gel, les begudes, els cambrers... Vull dir que tothom a vegades pensa, bueno, una gestió de barres és molt fàcil. No. S'ha de tenir molt en compte, pues, els tiradors de cervesa, còctels, si realment, pues, es necessita una cocteleria, pues, saber de cocteleria, saber de begudes, i sobretot, pues, depenent del tipus d'esdeveniment, nosaltres ens adaptem totalment, pues, a com gestionar aquesta barra. No és el mateix gestionar la barra d'un casament o d'un festival de 10.000 persones, no?
D'acord, o de còctels.
Això és,
és diferent. Però, o sigui, per exemple, jo us truco a sibarrita.com, trobareu, sí, també el telèfon de contacte, però us dono un. El 629-72-01-95. 629-72-01-95. Encara que insisteixo que a la web ho trobareu, tot. Sibarrita.com. Per exemple, jo em poso en contacte amb vosaltres. Necessito, sí, un... Vull fer un esdeveniment una mica així guai, uh-huh, i ho necessito des de la beguda més senzilla, un refresc, sí, de cola, fins un còctel una mica sofisticat. Uh-huh. Això també us encarregaríeu.
Sí, nosaltres ens adaptem de tot. I insisteixo, nosaltres ens impliquem amb l'esdeveniment, és a dir, que nosaltres també assessorem els nostres clients, perquè a vegades, pues, un client vol fer, pues, és igual, una festa, un casament, o fins i tot un festival, pues, ostres, pues, com ho podem fer, com gestionem aquesta barra, quin tipus de begudes, els horaris, perquè també una festa al millor dura moltes hores. Mm. Llavors no és el mateix fer-la al dematí que a la nit. Llavors serveixes unes begudes al dematí o unes altres begudes a la nit. Llavors aquí nosaltres també fem molt d'assessorament al client segons la nostra experiència, no? Que portem, d'acord, molts anys en aquest sector, llavors és un dels nostres objectius.
Quants anys porteu?
Portem ara mateix 13 anys.
Poca broma, eh?
Sí, sí.
Bueno, ja sabeu, per exemple, si us caseu, si teniu una boda, Sibarrita us pot encarregar de tot això, perquè ja tenen experiència. Bueno, he dit una boda perquè hi ha moltes bodes i sempre ja sabeu que la gran estrella de les bodes moltes vegades és la barra, no? En tot cas, després del menjar. Sibarrita.com és la seva web, Sibarrita.com, per si teniu aquesta inquietud. Però a veure què fa aquesta gent. Mira, igual m'interessen. Allà trobareu contactes per parlar amb ells, Sibarrita.com, a la web o al telèfon, que el tornaré a repetir. És el 629-72-01-95. Noelia Gómez, de Sibarrita. Escolta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és el Dia Mundial del Correu, i és, bé, a propòsit d'un dia com aquest, com tots els dies mundials, com el demà, que el demà que parlava abans, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, és conscienciar, en aquest cas, sobre el paper del sector postal en la vida quotidiana de les persones i les empreses i la seva contribució al desenvolupament social i econòmic dels països. Ha canviat molt això del correu, eh? Parlem amb la Marta González, que és presidenta de l'Institut de Ciències Afins. Marta, bienvenida, buenos días o buenas tardes, como lo prefieras.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo ha cambiado el correo? Ya no se envían postales, ¿eh? Ahora el papel de correo es diferente. No. Esto te envía una carta.
Mucha gente joven ni siquiera ha escrito nunca una carta.
¿Para qué? Si están los mails. Si es que...
Además, no, ni el mail tampoco, ¿eh? Ahora con la mensajería rápida.
Ah, también.
No, con las redes sociales ya no utilizan tampoco el email, ¿eh? El email se utiliza pues muy para empresas, ¿no? Pero para los chicos adolescentes y jóvenes ya no lo hacen, ¿no? Bueno, es bonito, ¿no? Recibir cartas. Mira, yo tuve una alumna que precisamente ahí la menciono en la pauta que te he enviado. Es una alumna mexicana que hizo sobre las cartas que llegaban desde México a España y de España a México, ¿no? La correspondencia que su familia tuvo con gente de aquí. Y bueno, me contaba cosas muy románticas, que eso no lo vamos a hablar ahora, pero bueno, a raíz de eso hizo una investigación bastante buena. Yo eso de la investigación no voy a hablar, simplemente la menciono muy poco, pero sí que te digo que bueno, que el una carta que es un papel escrito, ordinariamente cerrado, que una persona envía a otra para comunicarse con ella, ¿no? Para comunicarse en cualquier sentido. Romántico, profesional, lo que sea.
Eso, ¿eh? Eso antes, ahora es exactamente eso que tú has dicho, un papel en un sobre cerrado que acostumbra a ser una factura.
Sí, o un aviso de Hacienda.
Un requerimiento de Hacienda, exacto.
Sí, o una multa.
Exacto.
Que son terribles. Ese sobre y dices, ¡guay, tierra, trágame!
También son románticas, también. Sí. Te dicen todo lo que te quieren como ciudadano.
Exacto. Bueno, las primeras comunicaciones se hacían pues a distancia, mediante, bueno, las personas corredoras, que eran las que iban corriendo, literalmente corriendo, de un punto a otro para llevar el mensaje. Porque, claro, al principio la gente tampoco sabía escribir. Eran transmisión oral, o la comunicación, lo que sería la correspondencia era oral, ¿eh? Oral o con señales visuales o con señales de humo, ¿eh? Las señales de humo que hemos visto a veces en las películas, ¿no? Y también con las acústicas, ¿eh? Con los tambores, ¿vale? Bueno, pues no sabemos muy bien cuándo fue la primera carta, ¿no? Sí, lo que sí sabemos es que fue un catalán quien en España instauró el correo, que fue Bernat Marcús, que este señor, además, tiene la iglesia, no sé si a lo mejor algún oyente la conoce, que está todavía, creó una iglesia, pagó una iglesia a él, de estilo románico, que es donde era la sede de la cofradía de correos y de los carteros, ¿eh? Está en la calle Carders con Moncada, entonces a lo mejor pues igual hay gente que lo conoce. Esto fue en el siglo XII, estamos hablando del siglo XII, fíjate lo que ha corrido desde entonces, ¿eh?
Caray, ya lo creo.
Sí, entonces, bueno, pues había una red de mensajeros, entre comillas, bueno, de emisarios, de personas que se dedicaban a llevar los mensajes de un lado a otro y cobraban por ello. Cobraban muy poquito, ¿eh? Y algunos tampoco cobraban nada porque eran los que estaban en servicio de los reyes o de los señores feudales, ¿eh?
Hoy en día, ahora que hablas de reyes, hoy los únicos reyes que entienden que llegan cartas son los reyes magos y por eso los niños están tan encantados con el cartero real. Son las únicas cartas que entienden los niños.
Exactamente, son las únicas que tienen el recuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Los adolescentes y los jóvenes tienen el recuerdo de esa carta, nada más, ¿eh? Entonces, bueno, incluso en Francia hubo un conato de instauración de una forma de correo que era a través de los universitarios que se desplazaban a París para estudiar. Incluso los que hacían el papel de emisario se matriculaban porque así estaban pendientes de todo lo que hacía esa persona y luego lo relataba a los padres o a la familia. Bueno, las postas y los caminos son los conceptos que irán indisolublemente unidos al correo, a la correspondencia, porque sin ellas, sin los caminos no, que eran, bueno, han sido muchas veces, porque por ejemplo en la época romana seguimos con los caminos, que son carreteras ahora, o autopistas, sí. Son los que teníamos. Entonces, eso era una red que luego se hizo unos mapas, una red de caminos en las que, bueno, los corredores estos iban corriendo los que no tenían caballo y los que tenían caballo pues iban a caballo. Entonces las postas eran los sitios donde repostaban, mejor dicho, el caballo y ellos. Entonces, bueno, pues seguían el camino. Y a veces, depende del mensaje que llevaran o que intuyeran los enemigos que llevaran, se lo cargaban. Eso también es verdad, ¿eh?
Caray.
Pero bueno, sí.
Hoy llevan paquetes de comercio online.
Sí, bueno, los paquetes de Amazon sí que a lo mejor se pueden considerar como una especie de correspondencia, ¿eh?
Algo así. Sí, y que se espera con cierta ilusión, se espera con cierta ilusión, sí, siempre, sí.
Exacto. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues hoy en día se envían entre 270 y 280 millones de correos electrónicos, ¿eh? Cada día, ¿eh? Mm. Eso es una cantidad de correos impresionante.
No, pero esto entonces, bueno, entraría dentro del correo, ¿no? Los correos electrónicos.
Claro, esto sí, pero lo que pasa es que los correos electrónicos se envían a través, pues, de las empresas, ¿no? Tú para tu empresa, un proveedor, un cliente o otra persona que está relacionada contigo, le envías para oficializar. Más que nada, es el correo electrónico ahora es para oficializar que tú has tenido una reunión con una persona o has hecho una gestión con una persona y queda oficializada y queda además, eso te sirve de evidencia si acaso alguien se vuelve para atrás, ¿no? Entonces es una buena forma para el trabajo, para la parte profesional. Ahí también se incluyen los spam, ¿eh? Pues los spam en principio tú lo envías y luego llega o no llega, ¿eh? Llega al buzón de spam o no. Entonces, el Día Mundial del Correo, que es el 9 de octubre, que es hoy, se conmemora la fundación de la Unión Postal Universal en 1874. Imagínate, mediante un tratado que hubo en Berna y que unificó, pues, una extensa variedad de servicios y reglamentos postales, pues, desiguales en los territorios, incluso territorios comunes de países, ¿no?
Es decir, que gracias a esto yo puedo, en esa época, ahora ya la cosa es diferente, claro, sí, enviar una carta desde Barcelona a Chile, por ejemplo, a Santiago de Chile.
Efectivamente, porque se hicieron una serie de tratados y de convenios que se hacían, pues claro, tú, por ejemplo, a Chile en aquella época pues iban en barco. En el 1800 y pico iban en barco los que habían ido los indianos, que luego regresaron, llegaban las cartas de las enamoradas, o ellos al revés, a veces llegaban ellos antes que la carta. Esto también es cierto. O sea que entonces, bueno, pues en los años 90, hasta los años 90 más o menos, el correo, la correspondencia se ha ido manteniendo, pero a partir de los años 90, con la aparición y la popularidad del email, pues ya la cosa ha cambiado, ¿eh? Entonces, bueno, pues las cartas también hay alguna.
Tú, Marta, tienes pinta de aún de enviar alguna carta, alguna postal, sobre todo en Navidad, con las felicitaciones navideñas.
Sí. Y los cumpleaños, aparte de felicitar por WhatsApp y por teléfono, también mando una carta, una nota, un tarjetón, porque me gusta.
Tiene un punto de elegancia eso ahora, ¿eh? Tiene un punto de elegancia, casi.
Sí, la gente se sorprende y me dice, ¿pero por qué me felicitaste? Y digo, bueno, porque así luego te llega después.
Claro, y así ilusión
no
también.
Día, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues eso está bien.
Marta, entonces, bueno, pues, lo tenemos que dejar aquí,
no pasa
Marta.
Nada.
Un besito muy grande,
beso.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y bueno, la gente que escriba cartas.
Exactamente, sí, sí, y compre el sello, sí. Cuídate, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
I és que el que ja no només seria escriure la carta, imaginem, no?, que seria escriure la carta o la postal, sinó s'ha de posar el segell. I dius, pues lo tengo gratis por email, un WhatsApp o un Telegram, i vull enviar una carta. Bé, és la modernitat, és la tecnologia que em fa la cosa bastant més fàcil en un món hiperconnectivitat, en aquest cas. Molt bé, estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Vigileu les ratxes de vent, que avui hi ha una alerta vermella. Vigileu amb tot això. Ara, a partir de les 2, expliquem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acaben de passar una molt bona tarda.